Bona tarda, són 9:15. Comencem el Marca't un canyo.
A Cultura FM, Marca't un canyo. Każdy drzwi gasiat que pif i kwiatek dla żony. Participa al programa a través del Twitter a @marcatuncanyo o a facebook.com/marcatuncanyo.
Benvinguts un dilluns més a la Casa del Futbol de Cultura FM, dia en què em permetreu una llicència basquetbolística en un programa eminentment de futbol. LeBron James, o King James, com li vulgueu dir, s'ha convertit aquesta matinada en història de l'NBA, guanyant l'anell de campió amb els Cavaliers, remuntant un 3-1 en contra a la sèrie final i passant la mà per la cara, sí, la mà per la cara a Stephen Curry. 3 anells en 7 finals, avui ens agenollarem davant del rei. I en parlarem una estona al Marca't perquè no només ens agrada el futbol i perquè l'NBA té aquella màgia especial. Però abans, el gran nom del dia serà el de Neymar. Que si el PSG no para de temptar-lo, que si no ha signat encara la renovació amb el Barça, hem d'estar tranquils? Buscarem la resposta a aquesta i altres qüestions amb els nostres tertulians habituals. També pentinarem una setmana més al Bazar Mercato, analitzarem com ha quedat el grup 4 de l'Eurocopa, que hi jugava els seus darrers partits, i farem prèvia del que vindrà els propers dies en altres grups, sense perdre, òbviament, de vista el que s'estigui jugant en directe aquesta nit, d'aquí a poc més de 20 minuts, amb el Rússia-Gales i l'Eslovàquia-Anglaterra. Tot plegat ho tancarem amb la segona part de l'entrevista dels amics de Futbol Crític a la Natàlia Arroyo i farem un minidebat sobre tots els titulars que ens ha deixat aquesta extensa conversa amb la seleccionadora catalana de futbol. Però abans, la pregunta del dia que avui recordarà un servidor perquè no tenim l'Aina Grau aquí amb nosaltres, la fem arran del tema del dia amb aquestes pressions del PSG per endur-se Neymar aquest estiu. I la pregunta del dia és aquesta. Creieu que Neymar continuarà al Barça? Les vies de contacte ja les sabeu a Facebook, facebook.com/marcatuncanyo, al mail marcatuncanyo@culturafm i al Twitter @marcatuncanyo. Al final del programa llegirem totes les vostres opinions. Sempre a la redacció i a la producció, l'Aina Grau, l'Oriol Cortés i la Paula Carreras, i als botons el David Gutiérrez Guti. I amb tot ben presentat, resum extens de tot el que ha donat de si aquest cap de setmana.
Els highlights del cap de setmana.
Centre Nolito, Morata, remata, gol, gol, gol! Gol, 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 gol. Que bien Fàbregas quería jugar para Nolito, mételo Nolito! Gol, 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 para Jordi Alba, mano a mano, Morata! Gol, 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 gol!
Creo que debemos de seguir, al final todavía no hemos conseguido nada más que la clasificación, que era un mínimo exigible a nosotros, y que lo que hace falta es que tengamos los pies sobre el suelo y que tengamos todavía, tenemos todavía un camino largo que recorrer, y espero que no nos confundamos.
Incidentes en el Croacia República Checa, acaban de lanzar desde la zona croata unas 15 bengalas o 20, Hugo, en el campo, ha parado el partido.
Sí, tremenda la imagen, estoy viendo a Mandzukic, a Rakitic, al propio Čorluka, que ha abandonado su posición, se ha cruzado el campo para pedirle a los seguidores croatas que se detengan. Han tirado unas 15 bengalas, se están recogiendo ahora en un cubo. Indignación de los futbolistas croatas.
Eso no merece ni un comentario, porque se pasa una y otra vez, y por esto no quiero ni dar ni un caso a esto y ni comentar. Es una vergüenza, pero es como es y ya está.
Allá viene el Pulga, filtrando pelota, Nico, poniendo la frente, ¡el rebote! ¡Gol!
encara Becerra, gol, 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 Codro, gol, Codro, gol, Codro, gol, de Osasuna.
Con el paso del tiempo seguramente que nos daremos cuenta de lo difícil que es que un equipo, y más llamándose Girona, con el presupuesto, con la institución que es, que pueda estar peleando dos años consecutivos por subir a Primera División.
And he hits all three to shoot. Azili again goes back up on him. James steps back for three, puts it in. LeBron James from downtown. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Irving and Curry one on one. Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown. One dribble, steps back, puts up a three. Won't go. Rebound tip taken by Spates. Final seconds. It's over. It's over. Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are NBA champions.
Marca't un canyo. Els dilluns, de 9:15 a 10 de la nit, a Cultura FM. Escolta'ns en streaming i també a la TDT.
I ja tenim a l'estudi de Cultura FM els tertulians d'aquest vespre amb el Pau Arriaga, periodista de Línia en Xarxa i comentarista de Bein Sports per a països de parla no hispana. Bona tarda, Pau.
Bona tarda.
El Jordi Sotorra, al seu costat, blogger i supertroll a Twitter sota el pseudònim de El Gos de Cris. Bona tarda, Jordi.
Bones tardes.
I al seu costat, el Marcos Castro, redactor del portal Babel.com i de MartíPereArnau.com. Bona tarda, Marcos.
Bona tarda.
Amb ells parlarem de les competicions de seleccions, de si pateixen per la continuïtat de Neymar, de noms del mercat com Douglas, com Gabriel Jesús i Pogba, i també els preguntarem si estan contents perquè King James és campió de l'NBA o si són dels pro-carry que han plorat aquesta nit. I després, a aquests tres mostres de la taula hi afegirem el Jordi Sureda i el Noel Eduardo. Vaja, una festa descomunal amb sis persones a l'estudi per parlar de futbol femení, del Barça, del futbol com a negoci el 2016 i de molt més amb l'entrevista que hem fet a la Natàlia Arroyo. Mare meva, quin munt de coses que tenim per davant. Fins les 10 de la nit aquí a Cultura FM.
La tertúlia del Marca't un canyo. Oh, no. Like si vols formar part del nostre debat, pots intervenir-hi a través del Twitter a @marcatuncanyo o a facebook.com/marcatuncanyo.
I quan passen 8 minuts de 9:15 de la nit, avui ho farem al revés, això, obrirem la persiana del nostre Bazar Mercato el primer de tot, perquè el nostre tema del dia té a veure amb els fitxatges d'estiu. I començarem amb el Barça, perquè una de les notícies és l'acord entre el Cruzeiro i el club blaugrana pel lateral Douglas. El club brasiler pagaria el 60% del futbolista i n'assumiria la fitxa íntegra per 5 temporades. Falta l'okay del jugador, però veient el que ha jugat seria estrany que es fes enrere. Douglas marxaria del Barça en 8 partits jugats en 2 temporades, això sí, amb un triplet i un doblet sota el braç. Ja té nassos el tema. Pel que fa a les arribades, l'últim nom que sona en clau culer és el del davanter brasiler Gabriel Jesús, del Palmeiras, futbolista de 19 guany, revelació al país sud-americà, i pel que demanen no menys de 24 milions d'euros. El United i el City també li van al darrere i, de fet, aquests últims haurien posat 21 quilos i mig per fer-se amb els seus serveis. El club blaugrana també ha posat els ulls en Teo Hernández, germà de Lucas Hernández de l'Atlètic de Madrid. El jove valor matalasser pujarà al primer equip per contracte la propera temporada, però el Barça vol pagar els 10 milions de clàusula i endur-se'l ja al Camp Nou. Passem a l'Espanyol, on Quique Sánchez Flores ja ha passat la seva llista de pretensions a Mr. Cheng. En aquesta llista, segons la premsa escrita, hi hauria noms com els de Giuseppe Rossi, atenció, Fernando Llorente, Negredo o Vieto per la davantera. Pel mig del camp hi ha noms d'expericus com Joan Verdú o Marco Asensio, als que hem d'afegir Pedro León, Mario Suárez o Jurado, vells coneguts del nou tècnic blanquiblau. En aquesta llista, pel centre del camp, afegiu-hi els noms d'Oliver Torres i de Thomas. I si això us sembla poc, a la defensa els futuribles serien Nico Pareja, Lucas, germà de Teo, el de l'Atlètic de Madrid que comentàvem ara, o Diego Llorente, que ha jugat cedit al Rayo pel Real Madrid i ha fet una gran temporada. I precisament anem a Madrid perquè S'incrementen les informacions que situen Pogba al Bernabéu. La temporada que ve, segons diversos rotatius, el seu agent Mino Raiola ja és a Madrid per negociar el seu traspàs. Per cert, que avui també s'ha confirmat el fitxatge de Paco Gémez pel Granada. I marxem finalment cap a Europa perquè a la Premier es parla d'un possible intercanvi entre United i Chelsea. Mourinho desitjaria tornar a tenir Nemanja Matić a les seves ordres a canvi de deixar anar Matteo Darmian, futbolista amb el que no compta i que sí que participa amb la selecció italiana dirigida pel nou tècnic blu Antonio Conte. Per tant, trasbassament entre Chelsea i United, mentre que l'altre equip de Manchester, el City, estaria interessat en fitxar Toni Kroos, futbolista que ja va estar amb Pep Guardiola al Bayern. Amb tot això que acabo d'explicar, i ja deixo de parlar jo perquè estem farts de sentir-me la veu, aquest matí ens hem llevat amb un article de Fernando Polo a Mundo Deportivo en què s'explica com el PSG, el United i el Madrid tenen l'intenció de pagar aquesta clàusula de 190 milions de Neymar. El més insistent sembla el club francès, que porta dies enviant diversos agents per convèncer el brasiler amb un sou astronòmic i sense les pressions fiscals espanyoles. A aquest escenari cal afegir-hi més que el club admès que la renovació de Neymar, al Barça em refereixo, semblava feta fa uns mesos, però ara mateix no està signada. Amb tot això que acabo d'explicar, no sé si esteu preocupats amb aquests clubs multimilionaris que volen un dels millors futbolistes del Barça, òbviament. Pau.
És la història de no acabar mai. Cada estiu has de sentir i llegir i veure amb rumors i Neymar se'n va i Neymar no renova i el pare i dis i la mare que els va parir a tots, i no sé si és perquè avui he dormit poc i això no sé si és bo o dolent, però acabo de sentir la llista de la compra de Quique Sánchez Flores per l'Espanyol i crec que és més il·lusionant que la del Barça amb Gabriel Jesús.
No, és que ho m'has tret de... Perquè el primer que volia comentar era que com a seguidor de culer tinc un problema, perquè és, òbviament, això, m'agraden més els jugadors que vol fitxar l'Espanyol que no el Barça. Vull dir, imagina't com està marcat de fitxatges pel Barça.
Bé, Mr. Cheng deu tenir més calés que Josep Maria Bartomeu.
Tampoc és molt difícil. Veient les dificultats que tenim per fitxar jugadors o tota aquesta història de que hem d'esperar fins a l'1 de juliol perquè puguem firmar Denis Suárez o perquè a més li hem donat una fitxa que correspon a un jugador del B, que també és per fer-s'ho mirar, un jugador que ha fet una gran temporada. I pel tema de Neymar, tornant a la teva pregunta... home, jo crec que és la història de cada estiu, però òbviament el Paris Saint-Germain és un dels clubs que poden oferir-li un sou estratosfèric al brasiler. Hem de tenir en compte que es marxa Ibrahimovic aquesta temporada i és la gran estrella, però jo sempre penso que això depèn del jugador. És a dir, si Neymar sap que la figura de Messi, crec que a mesura que vagin passant els anys anirà minvant i tothom espera que Neymar per fi ocupi aquesta posició central tant a la joc de l'equip com a en el vestidor, doncs haurà de seguir com a culer si ell vol. Però, òbviament, a mi no em preocupa si ell vol jugar al Paris Saint-Germain o vol canviar per una apassionant lliga francesa per jugar cada temporada i renunciar a la seva condició com a jugador del Barça, doncs que s'ho faci mirar.
Sotorra.
Sí, el fet és que si marxa Neymar és perquè ell vol. I si ell vol marxar, potser hauríem de preguntar què hem fet malament. Què ha fet malament el Barça perquè ell pugui marxar.
Moltes coses.
Ell vulgui marxar.
No. Sí, sí.
No, vull dir, no és allò que el Barça digui, a mi em semblaria un error negociar per Neymar. Això seria un error perquè crec que Neymar és el futur pilotador dintre de no sé quants anys. Però si ells fan el pagament de la clàusula, ja és la decisió de Neymar. Jo, clar, no sabem el que hi ha en els despatxos, però crec que el tracte que ha tingut el Barça envers Neymar ha estat prou correcte. Tant a l'hora de situar-lo en el camp com a l'hora de gestionar la seva integració. Si ell vol marxar, doncs, no sé, a mi hi ha algo que no que em patina.
Jo crec, Jordi, que Neymar no pagarà la clàusula per una raó molt senzilla. La clàusula són 190 milions, si no recordo malament. I per pagar 190 milions has de tributar, has de demostrar que els tens i has de tributar-los i, per tant... oblidem-nos de clàusules de rescisió. Les clàusules de rescisió gairebé mai es paguen, perquè ha de ser el jugador qui la dipositi, no pas els clubs.
Okay.
Aleshores, el que fan els clubs és arribar a un acord per l'import de la clàusula, però llavors no deixa de ser un acord. I jo aquí estic totalment d'acord amb tu. Jo, si sóc el Barça, per Neymar no negocio. Dic, miri, si vostè és capaç de convèncer el jugador i el jugador arriba un moment que diu foto el camp i paga els 190 milions, que no serien 190, serien
180.
190... Exacte.
380.
I crec que l'última cosa que voldrà Neymar és més embolics fiscals. Vaja, no crec que li vingui massa de gust.
Això segur, segur.
Clar, aquí la qüestió que també s'obre és què hi ha de real darrere de tot això, si és que realment el Paris Saint-Germain vol a Neymar o aquí hi ha un estratagema per aconseguir més fitxa, més anys...
Clar, però si seguim una mica el raonament que ara ens donava el Jordi, Neymar, jo considero que hi ha el seu entorn. Crec que es progeix per saber que en el Barça està en el club ideal per poder ser aquest futur pilotador. Precisament guanyaràs molts diners, estaràs a la ciutat de la... No, com s'ha dit, Ciutat de la Luz, no? I totes aquestes històries, però vull dir, vale, París, el centre d'Europa, molt bé, però jugues, amb tots els aspectes, a una lliga francesa, jugaràs també en Brasil, però no té l'impacte que pot tenir jugant al Barça.
Primer de tot, ja perds... Jo crec que perds tota possibilitat de guanyar Copa d'Europa, una Champions. I guanyar una Champions moltes vegades va relacionat amb guanyar pilota d'or. Igual que hi ha jugadors... No sé, l'altre dia parlava Iniesta que la pilota d'or doncs li és una mica igual, jo crec que Neymar va boig per una pilota d'or. Llavors, jo crec que anar-te al Paris Saint-Germain és fer la teva pròpia tomba. Llavors, no sé, jo crec que ja tindrà temps a la Lliga Francesa, que és on van jugadors de la seva talla, com podria ser Ibra, però bueno, quan tenen 30, 31, 32 anys. Per mi no té cap mena de sentit.
Cap ni una, en principi, pel que dius... Òbviament, el PSG no sembla un club dels grans que voldria Neymar per triomfar. A la Champions potser sí, perquè el PSG tard o d'hora li hauria d'arribar per noms i per inversió algun èxit esportiu europeu. Ara, la Lliga Francesa és poc competitiva en aquest sentit i, per tant, és poc repte per Neymar, poc repte per guanyar pilotes d'or, etcètera, etcètera, etcètera.
Tot això que diem no eximeix el club d'estar preparat per un cas com aquest. És a dir, en el cas de que això passés i que et dipositen la clàusula, tu has d'estar... Bueno, allò, llest per dir, mira, jo amb els calés de Neymar...
M'encanta que vagis aquí, m'encanta. Acaba la frase, acaba la frase.
No, tu has de tenir un pla totalment definit, és a dir, a mi, jo ingressaré això, és que ja els tinc quasi gastats.
Ara aniria bé una música de concurs que no tenim, perquè no vull fer-li la vida impossible al Guti, però la següent qüestió anava per aquí. D'acord? Imaginem-nos que això és real, que Neymar marxa. Ja sé que feu cares de, no, per favor, que no passi, però si passa... Amb qui reforçaríeu el Barça amb aquests 190 milions que arribarien?
Bueno, entenc que tots considerem amb Gabriel Jesús, no? No sé, és la pregunta aquesta. Bueno, molt bé. No ho sé pas.
Bueno,
no
24 pas. Gabriel Jesús el tens aquí. 24, per tant, sí. T'en sobren 166 per fer el que vulguis.
A mi m'agradaria veure què passa amb Dybala.
Jo anava a dir el mateix.
Dybala és una opció?
En el hipotètic i improbable cas que el Barça comencessin a regalimar-li bitllets per les butxaques de les maltretxes arques que hi ha ara mateix al club, sí, Dybala. Mm.
Dybala. El Marcos va fent cares i no sé si les fa perquè Dybala no li agrada, perquè té altres noms
al
cap.
No, perquè és que tot ve pel que he comentat abans. La veritat és que no, jo amb Dybala em coincideixo, però no... Bueno, segurament perquè amb aquest sistema de Luis Enrique trobar un jugador extrem esquerre allà que pugui fer la posició o el joc que fa Neymar no trobo cap a Europa, òbviament.
Tu a les Costa?
Sí.
Marco Reus?
També. Vinga, però el problema ja tenim, de Reus ja són les lesions. Eh? Sí, Reus o Douglas Costa.
De res, Ariadna Braida.
Però...
Si voleu, fem debat sobre Ariadna Braida.
Renovat, no?
Renovat. Sí, l'home que no fitxa ha renovat. Sí. Fantàstic.
I no, doncs mira, no, me l'alegra perquè no tenia cap, i el de Dybala sí que aconsegueixo, el millor tàcticament se li costa una mica més al Barça trobar la seva acomodació a l'equip jugant més com a banda, ja que trobo un mitja punta o un jugador amb més llibertat, però sí que jo crec que és un gran jugador.
Un moment, Nolito.
Oh, però jo fa dies que ho penso, jo. Però, vull dir, de fitxar-lo i de pagar els 18 milions i que, bueno, si ell vol venir, doncs, jo ho va dir Piqué l'altre dia, a mi Nolito em sembla un jugador per 18 milions, seria un gran fitxatge pel Barça.
Home, 18 per Nolito, 24 per Gabriel Jesús, encara ens queden molts calés per gastar, encara, eh? Sí. Encara molts, i no heu dit gaires noms, pensava que hi hauria una llista molt més extensa, ni que sigui usurpar-li jugadors aquí que Sánchez Flores, no sé.
Sí. No, però és que jo penso que no hi ha tant jugadors, és que clar, al nivell d'aquest trident, vull dir, no hi ha cap jugador millor que... Jo no el canviaria per ningú, aquest trident que té el Barça ara. És que no, hi ha pocs jugadors millors que aquests.
Per tant, que Neymar es quedi aquí, que el Barça ho resolgui bé.
Esperem que sí.
I a deixar-se d'històries. Això és el que diuen els nostres tertulians sobre el tema Neymar, però també us ho preguntem a vosaltres. Sí, sí, els que esteu a casa, la pregunta del dia, us la recordàvem abans al sumari, és: creieu que Neymar continuarà al Barça? facebook.com/marcatuncanyo, a twitter @marcatuncanyo o via mail a marcatuncanyo@cultura.fm. Al final del programa llegirem totes les vostres opinions. I seguim amb el Mercato, deixem el tema Neymar aquí perquè tenim altres històries. Intueixo que, perquè sé que és un futbolista dels preferits de la taula del Mercat, la probable marxa de Douglas us deixa tocats.
Enfonsats.
Jo no he dormit aquesta nit per això. L'excusa oficial és el bàsquet NBA, però és que no he pogut conciliar el sueño per davant de la possibilitat que Douglas foti el camp i marxi el Cruzeiro. Vull dir, això s'ha d'aturar.
És fantàstic fer broma amb Douglas perquè a tots ens agrada, però jo crec que el fitxatge de Douglas sí que exigiria alguna explicació. Jo crec que, o sigui, està molt bé fer broma, després va posar el pentinat aquell d'actor porno amb una cueta darrere, que allò era esperpèntic, però home, tots veiem algú que no acaba de quadrar, no?
Sí, no, és que jo estava pensant en l'explicació i transparència amb aquesta junta directiva, crec que són dos conceptes que són totalment impossibles d'ajuntar-los la mateixa frase, per tant, mai sabrem què ha passat amb aquest fitxatge, sí. Per què se'l va fitxar, perquè quan Luis Enrique dona respostes de, bueno, està en període d'aclimatació, medio any, un any... Vull dir, no,
ha estat ja, dos anys en període
de aclimatació, no sé quan.
Jo crec que aquí Luis Enrique el que interpretava és un paper.
Sí, vale? Perquè no confiava en el jugador.
La meva sospita és que aquest fitxatge és un... que en castellà es diu un ajuste de cuentas. No sé, devíem algo i vam...
Que molt macàrrec.
Sí, sí, que queda molt, molt, molt underground, no? Molt, molt de barri, però... I el que a mi hi ha moltes coses d'aquest fitxatge que em patinen. Una que ja teníem a Dani Alves, l'altra que vam fitxar a Aleix Vidal després. Un jugador que bueno, no sé, és que el vam fitxar i crec que no havia debutat amb la Internacional de Brasil.
No, és que...
Oiga, por favor,
no,
senyorita.
No jugava ni al seu club de procedència.
Els experts del futbol brasiler es quedaven una mica astorats quan, davant de la possibilitat de... O sigui, quan periodistes d'aquí de Barcelona els preguntaven per la possibilitat que Douglas vingués al Barça. O sigui, es quedaven sorpresos perquè ni tan sols era el titular al... Em penso que era São Paulo,
claríssimament. En tot cas, sobta també que Cruzeiro vulgui fer una inversió de 5 anys per Douglas. Endavant, senyors del Cruzeiro, empaquetadet amb un llacet, però 5 anys pagant-li tota la fitxa. Això sí, només un 60% de la clàusula, però vaja.
També jo crec que no és un horror, Douglas. O sigui, no és un jugador pel Barça, és probable que no sigui un jugador per la primera divisió espanyola, però potser per un club de Brasil, doncs... És algú que correcte, eh? Vull dir, no ho sé.
No, ho poso en dubte, però em sobta que venint de São Paulo, que és un dels històrics, potser no és el gran sempre, però és un dels històrics, ara Cruzeiro vulgui fer una mica aquest paper, però vaja, en tot cas, això sembla que està bastant coll avall. Espero que el futbolista no s'entesti molt a quedar-se al Barça, perquè és alguna cosa que no entendria.
També és molt sospitós que no tingui cap altra oferta a sucosa d'Europa.
Però vals, a Europa la gent té ulls a la cara.
Es parlava del, no, del dir, Sevilla amb un hipotètic intercanvi, clar, però...
Amb el Sevilla, no?
Mariano. Tu creus que el Sevilla...
Monchi va dir que...
Monchi està emprenyat amb el club i potser té ganes de...
Un moment. 8 partits en 2 anys, 3 de Lliga. És lamentable.
És horrorós.
És que això no li coles ni a la Gramenet.
No. Jo recordo un
partit... Pobre, que han baixat.
A la Rosaleda, de Douglas, i allò va ser esperpèntic.
Val, és igual. Deixem a Douglas, seguim amb el Barça. El nom del cap de setmana és un altre brasiler, davanter, abans el Jordi feia una mica de broma també, Gabriel Jesús, del Palmeiras. Clar, aquests són els riscos i les apostes que se li demanen a la secretaria tècnica. Sempre diem, home, han d'apostar per joves valors després que no ens costin 50 quilos... És això el que busquem o els experiments amb Coca-Cola?
No, això no és el que busquem, entre altres coses, perquè si la idea és agafar Gabriel Jesús d'allà on jugui, que no
Palmeiras,
i portar-lo aquí perquè sigui un integrant de la primera plantilla, a mi hi ha dues coses que em patinen. Un jugador de 19 anys, el que no pot ser suplent, i l'altra cosa és que jo, que recordi, els últims dos brasilenys que han triomfat venint directament de Brasil a un club gran europeu són Kaká i Neymar. Tota la resta han passat per clubs
d'Europa,
PSV, PSG, etc.
Willian, segurament, si vols, al Chelsea.
Willian, però...
No, és que hi ha molts pocs, vull dir. A mi solament em sortia Neymar, perquè és que realment...
I Kaká al Milan.
Sí.
Vull dir que són dos superstars.
I eren cracs que juguen a Brasil.
Exactament. Llavors, a mi aquestes dues coses em semblen motius més que suficients com per no portar Gabriel Jesús.
A mi em sembla, Uri, que per una promesa no pagues 24 milions d'euros. I, a banda, no sé ben bé quan va aparèixer el nom de Gabriel Jesús, però jo quan vaig obrir el diari i me'l vaig trobar, vaig pensar, aquest senyor qui és? O sigui, però t'ho dic de debò, eh? O sigui, ignorància absoluta. Segurament perquè la Lliga Brasilera és una mena, una mescla entre cementiri d'elefants i viver etern de promeses que en la majoria dels casos no acaben en res, però, hòstia, no ho sé. Què és jugador de banda? És nou? Que, perquè t'ho dic de debò, o sigui, és desconeixement.
Avui, quan preparava el programa, he visionat un parell de vídeos de YouTube d'aquest de així juga Gabriel Jesús.
Skills.
Jo juraria que és davanter o com a molt allò ala, extrem, sí. Però vaja, les tres posicions d'atac, va, si ho voleu ho diem així perquè sembli que sabem de què juga, però tampoc sabem molt bé de què juga. Mm. És el que es ven a internet, que de vegades ven a gent com Douglas, per exemple. Sí. Per tant, és fa de mal fer. Fora de Can Barça, el nom de l'estiu, també l'hem dit ser Pogba, que apunta al Madrid amb el francès al mig del camp blanc. Aquest Madrid fa molt més respecte o no?
Jo crec que depèn dels moments que hi hagi, perquè es parlen de noms com Pogba o jugadors d'un nivell molt elevat, però al final una de les sorpreses del Madrid aquesta temporada ha sigut Casemiro, que gairebé ningú comptava amb ell. I si continua Zidane amb aquest sistema que té de tres migcampistes, o marxa Toni Kroos, o no veig que Pogba pugui venir. Perquè un mig del camp Pogba, Modric, Kroos, això defensivament no és sostenible.
Jo no sóc gaire fan de valorar jugadors per torneig curts com Eurocopes o Mundials, perquè després és molt possible que surtin Arxavins i tal. Evidentment Pogba ja és un jugador contrastat i tal. Però fins ara, dels tres partits que he vist de la selecció francesa, segurament Pogba és el migcampista que menys m'ha agradat.
Ha jugat molt malament.
Estarem d'acord que el millor ha estat Payet fins ara. Sissoko, Matuidi, N'Golo Kanté, i qui més ha jugat?
Sí, però fixa't com és Mino Raiola, que el dia que el seu representat fa el millor partit de tots els que ha jugat, ja el tens a la televisió, sí. Ja el tens als mitjans, ja en tens venent el producte.
La primera part d'ahir contra Suïssa és molt bona. Box to box, el xut aquell des de 35 metres que no acaba dins de miracle, pica el pal. No ho sé, a mi em grinyola, és el que deia el Marcos ara. Zidane ha trobat voluntàriament o no la tecla, famosa tecla, amb Casemiro, i Pogba jo crec que seria un element més distorsionador que no pas que afegiria Real Madrid.
És cert el que del poc, que grinyola l'encaix en el Madrid, però a dia d'avui per potencial, per edat, pel que et pot arribar a donar, per amortització del preu que pagaràs, ostres, potser hi ha poques coses en el mercat europeu més, saps?
Interessants.
Clar, més interessants que Pogba. Sí. Després és el que deia el Marcos, que potser amb el mig del camp amb qui formés no s'acabaria d'entendre i diries, ostres, doncs és un jugador que no val 100 o 110 o 120 milions que és el que pagarà al Madrid.
Sí, també no pensem purament a l'àmbit esportiu, pensem en el tema de merchandising i tota aquesta història de màrqueting. Si el Real Madrid ven a James, que no, tampoc ho descarto, perquè Zidane no crec que no està molt content amb aquest jugador i crec que el Madrid va pagar com 70, 80 milions d'euros, doncs pot treure també molts diners i aquesta inversió doncs, destinar-la directament a Pogba, que òbviament doncs, tenint en compte que la Juventus ha fitxat a Pjanic, que a mi em sembla també un gran jugador, hi ha molts jugadors molt bons que s'estan movent, estil de Pjanic, Gundogan, per exemple, que després diuen que ja són jugadors que venen per 25-30 milions d'euros, no has de pagar el doble.
Com Gabriel Jesús.
Exacte. Però la Juventus també ha fet aquest moviment, no sé si també hi ha doncs, una mica avançar-se una mica, si després al final poc va de marxar, però bueno, és el consell amb el Jordi, també amb el Pau, doncs, que és un jugador que per potencial i per ganes de poder guanyar títols, doncs el Madrid doncs, pot ser un equip molt, molt idoni per ell.
Ens sentirem a parlar segur de Pogba durant tot l'estiu. És una figura que encaixa, si més no, en la teoria florentiniana del gran crack, que vendrà moltes samarretes i que s'amortitzarà segur, però de moment deixem el mercat aquí, baixem la persiana del Bazar. Per cert, abans de canviar de tema, a la mitja part, tercer partit de la final de la Lliga Endesa, Toba del Madrid, 54-41 sobre el Futbol Club Barcelona.
No. Esteu escoltant el Marca't un Canyo a Cultura FM. My name is no.
9 en punt de la nit, hora de parlar de l'Eurocopa a l'estudi del Marcat. La notícia de mitja Espanya avui han estat les paraules de Pedro en unes declaracions emeses al Canal Zero de Movistar Plus.
Tenía otra expectativa cuando llegué aquí y no está siendo así la que yo deseaba. Asumir este papel para mí, pues la verdad, como digo, es difícil. Entonces, si ya no ves continuidad, tampoco merece la pena seguir viniendo para hacer grupo, para estar aquí con los compañeros, a pesar de que estoy muy cómodo, ¿no?
Aquesta tarda ha comparegut en roda de premsa per matisar precisament aquestes paraules.
Y bueno, arrepentido en ese sentido no, y no es ningún ataque contra el entrenador, como se ha dicho, ni un montón de cosas más que he escuchado de bomba, liada y no sé qué, pero bueno, lo acepto, lo asumo como lo que es y bueno, si tengo que rectificar y pedir perdón a alguien si le ha sentado mal, sobre todo a los aficionados, porque he hablado con Vicente, he hablado también con los jugadores y para ellos es algo también entendible y normal.
Sigui com sigui, Pedro és injust amb els seus companys de selecció o és la premsa injusta amb Pedro en aquest cas per no entendre en el fons el seu missatge?
Jo crec que unes declaracions aquestes estan de tot fora de lloc. Absolutament del tot. Entre altres coses perquè, igual que ell, hi ha altres jugadors en la mateixa situació de que, doncs, inclús hi ha jugadors que van anar a França sentint-se molt més suplents que ell. No? Perquè ell al final juga en un Chelsea, ha vingut sent titular a la selecció darrerament, clar, gent com, no sé, gent que no havia trepitjat abans la selecció com a Duric o gent que havia anat poc com Bruno Soriano, doncs clar, què han de pensar? Clar, perquè les mateixes declaracions les podria haver fet a un altre jugador. I crec que a dia d'avui, bueno, jo no veia abans de l'Eurocopa a Pedro amb el que ha fet aquest any al Chelsea sent titular a Espanya, entre altres coses pel rendiment de Nolito. Mm. Que és un jugador, i a part que ha demostrat que a dia avui està per sobre de Pedro en molts aspectes.
A mi el que més m'ha molestat, i crec que és el primer cop a la meva vida que diré això, són les paraules de Piqué matant el missatger, que és aquest recurs tan manit de sea malinterpretado, sea manipulado, yo no quería decir esto. Les paraules de Pedro són les que són. I no ho sé, és un incendi més a la selecció espanyola i del Bosque n'ha tingut de tots els colors, escàndols sexuals, a la porteria...
Per cert, que Torbe des de la presó sí. Ha escrit una carta exculpant De Gea, ja que fas la punta sí. De Gea, ho volia deixar dit.
Després la transició en Dulce a la porteria, ara el cas Pedro, en fi... I la selecció espanyola de moment navegant en... Com a mínim, el joc és el millor que hem vist fins ara a l'Eurocopa.
Sorprèn, perquè ningú donava un duro per Espanya al començar i porta dos partits i ja tothom la torna a situar.
Home, jo crec que sí que hi havia, no? Pel nivell de jugador, sobretot per la columna vertebral del Barça.
Vicente del Bosque no havia repetit 11 en els últims 54 partits,
sí,
o 34,
però...
una història així.
Però jo crec que ha trobat un 11 bastant bo amb jugadors.
Ara,
sí, però bueno, és quan se l'ha de trobar, vull dir, perquè les classificacions i les...
Però que abans del primer partit ningú deia clara favorit a Espanya.
I arriba a Espanya després d'una derrota contra Geòrgia que encén totes les alarmes i no sé, gairebé la gent estava tornant a l'època aquesta pretèrita de en quartos para casa. Vull dir, segurament també caient en un fatalisme exagerat, però...
Totalment exagerat. O sigui, que no sigui la millor Espanya i que no en sapiguem l'11 de memòria no vol dir que Espanya no tingui un dels millors tres equips d'aquesta
Copa. Home, per nivell de jugadors, vull dir, tens el millor porter de la Premier, dos centrals,
els millors centrals,
de primer nivell,
el mig del camp, segurament.
Clar, vull dir, i amb aquest
Iniesta... Et falta gol una mica.
Jo crec que els dubtes eren a dalt, perquè bueno, els jugadors que havien vingut jugant darrerament, doncs, Villa ja no hi és, etcètera, però et falta cosa a dalt, però tens bueno, a Nolito, que ha fet una temporada espectacular, i tens a Morata, que a mi és un jugador que m'agrada molt.
No, no, i a més ha sigut una aposta arriscada.
Arriscada i que li ha sortit molt bé.
Per buscar gent jove, que és el que necessitava, i jo crec que també Iniesta, més enllà de que ara... És que ara sembla que hem descobert Iniesta, és que això és curiós.
No, nosaltres no l'hem descobert, l'hem descobert
al centre
de la península.
No sé, no ho puc entendre, vull
dir... La samarreta agrada més, aquesta samarreta...
Sí, no, igual que ara després piques el millor, vull dir, aplaudim perquè surt una pilota allà i intenta, vull dir, el que fa el Barça cada setmana, vull dir, tampoc això canvia, però és una mica sorprenent, no? Més enllà perquè ara també han sigut crítics amb Iniesta aquí, vull dir, perquè aquests partits que està jugant amb Espanya, sí que és cert que aquesta temporada està en un nivell més alt, però crec que convindreu amb mi que la temporada passada va ser pitjor, perquè el que ell el nivell ja físic que té no és el mateix que fa anys, però jo crec que la selecció espanyola ha trobat el seu rol, sap que Xavi Alonso, Xavi s'han ja han deixat l'equip i ha donat un pas endavant, i a més que, bueno, doncs que és un jugador, doncs, segurament el millor migcampista i possiblement el millor jugador d'aquesta Eurocopa si continua així.
Mm. Ahir vam tancar el grup A, com dèiem abans, amb França com a primera classificada, Suïssa segona i una sorprenent Albània, que haurà d'esperar, això sí, altres resultats per saber si es classifica com una de les millors terceres. A mi m'agrada aquest sistema de competició, que posi millors tercers i que es mirin de reull els grups per veure què fan. Em sembla molt xulo. Però el que us volia preguntar és si després del que heu vist del país anfitrió en aquests tres partits i d'altres històries, dèiem que Espanya ara ja és clara candidat al títol, se us n'acut algun altre? És una pregunta que ha fet recurrentment a cada programa, però perquè en el primer ningú tenia clar qui era favorit.
A mi m'ha sorprès molt Itàlia, la veritat. Jo crec que és una selecció que en relació a altres competicions o Eurocopa Mundial venia amb una falta de qualitat a dalt brutal, però és Itàlia. I tu els veus com canten l'himne i la força i com estan compromesos, i em sembla un favorit clar.
A més que aquesta de Graziano Pelé i Eder és una cosa molt estranya, molt, però és que és això, o sigui, es posen la samarreta blava i es converteixen en uns monstres competitius i és que... No, por no fan, perquè evidentment fa uns anys hi havia Pirlo, hi havia Totti, hi havia Del Piero i evidentment no hi ha color i tampoc han portat Balotelli, el qual és un desastre absolut i una pèrdua per l'Eurocopa. Però...
I per la nit, per la nit.
Sí, per la nit.
Sobretot, home, la nit a França, amb tots els aldarulls que hi ha, sí, l'únic que falta és una mica la nit a França.
Acabat agarrotades amb els russos i amb tothom.
I guanya Balotelli.
Hombre.
Ho saben hasta els xinos.
I tant. I fora d'això, a mi França em deixa sensacions una mica contradictòries. De mig del camp cap enrere em sembla un equip... És que no vull fer servir la paraula vulgar, però vulnerable.
Sí, sí. Vulnerable.
Amb vulnerable. I després els davanters que tenen és que no m'agrada cap dels dos. De fet, jo optaria per jugar amb... Deixa'm, si m'està sentint. Martial en punta i darrere Payet, Pogba i un altre, Coman o Griezmann o qui tu vulguis. I després em sembla que Alemanya, per molt que l'experiment amb Mario Götze, que jo no acabo d'entendre perquè no ha jugat gairebé tot l'any al Bayern.
Això és el que fa copiar Guardiola.
Sí.
Imagina't. Perquè...
Sí, sí. Tampoc s'ha de perdre de vista Alemanya, que a mi em sembla un equip temible, tot i que també en defensa és una mica estrany, amb Héctor i amb Huedes de lateral i una mica estranyet tot plegat, però... Com de Alemanya.
Jo estic d'acord amb ells amb el tema d'Itàlia i Alemanya. Més que rep per l'ADN, pel que porten. I després França, per mi era la favorita abans de començar. El que he vist, no m'ha entusiasmat, tampoc m'ha desagradat.
Tens Payet.
Però, tinc el Payet allà, que bueno, ja...
El vas descobrir ja fa temps.
Aquí se dijo. Sí. I després, a França la veig capaç. O sigui, no ha, jo crec que no ha demostrat tot el que pot arribar a donar.
Bé, i França té aquell punt extra del país anfitrió.
De jugar a casa, etc.
Això sí que ho té. Per cert, ningú ha mencionat a Bèlgica, la suposada Bèlgica de grans noms que havia de fer un gran paper.
El hype jo crec que ha superat el rendiment real.
És que el primer partit va ser un desastre.
Ha tardat 3 segons en treure el concepte hype, Pau Arriaga, de seguida que
és que són grandíssims jugadors, però el segon partit no sé qui, no me recordo qui va guanyar, de força molt fàcil.
3-0.
El segon, no me recordo qui va guanyar. Doncs, els gols de Lukaku, però clar, és quan et trobes una Alemanya, una Itàlia, fins i tot una Espanya, vull dir, Bèlgica no té res a fer, però perquè no s'ho creu. Jo crec que són grans individualitats en els seus equips, perquè no tenen una idea de selecció o d'equip en conjunt com tenen la resta.
Totalment d'acord, però els jugadors de Bèlgica fan molta més patxoca que els d'Itàlia. Hi ha un Bèlgica a Itàlia,
fins a la banqueta, vull dir, la Bèlgica,
sí, la banqueta és fantàstica de Bèlgica, sobretot la part de dalt.
Per cert, sí, sí. Un últim apunt, si ho voleu, còmic, però després de veure com ahir les samarretes del França-Suïssa quedaven destrossades, vull parafrasejar Shakiri, que va dir: espero que Puma mai fabriqui condons. és lamentable com van quedar les samarretes, sobretot de Xaca, granit Xaca, que en va rebentar dues. Per tant,
i la pilota, que també va punxar, o sigui, sí. Adidas i Puma...
Retratades, correcte. Ha fet el gest al Pau Arriaga del mític Josep Pedrerol. Ho dèiem a l'inici del programa i amb això tancarem aquests últims 5 minutets de tertúlia abans que entrin els companys de Futbol Crític. Avui tenim gent de bàsquet, sobretot el Pau Arriaga, en aquesta taula, que pot respondre bé a la pregunta. Bé, el Jordi també crec que, ni que sigui NBA Vintage, Jordan...
Sí, més aviat, jo més aviat vintage que el d'ara.
Bill Russell.
Mutombo...
Vaja, en tot cas segur que podreu respondre a la pregunta de si amb aquest nou anell de campió de l'NBA, LeBron James, el 23 dels Cavaliers, es converteix per fi en llegenda de la millor lliga del món o no?
Sens dubte, ja ho era, però... ha donat un cop de puny sobre la taula. Jo crec que, excepte els fans de Cleveland de tota la vida, perquè el fenomen aquest chaquetero a l'NBA és, vull dir, s'accentua encara més, hi ha gent que és molt veleta i cada any va amunt i tal, jo he de dir que m'estimava més que guanyés Golden State, però vull dir...
Per què? Perdona, no per saber-ho, suposo que perquè t'agrada més com juga o té jugadors més,
sí,
més vistosos.
No sé, LeBron té un puntet arrogant que no m'acaba d'agradar.
Una mica Cristiano, no?
Ronaldeix.
Bueno, també.
Sí, però és que és això, o sigui, no considero un injusta la victòria de Cleveland, res a retreure, LeBron James, personalitat i gestos i tot el que vulguem al marge, és ara mateix el millor jugador que hi ha. I va ser un partidàs i sobretot la gent que ens vam quedar després a veure'l va ser molt d'agrair que no fos com els altres sis, que es van decantar molt ràpid cap a una banda i fins a l'últim minut i mig que Irving no fot el triple.
Jo t'he de dir que no el vaig veure a les dues de la matinada perquè estava cruixit, no, el següent, però he aconseguit, a banda del resum que penja Canal Plus a Twitter de 6 minuts, sí, recomanat pel Pau Arriaga, n'he vist un d'un quart d'hora posteriorment i m'he posat tens. Hi havia intensitat, el marcador sempre era molt ajustat, Golden State va tenir unes opcions al principi, després Cleveland anava pujant al marcador.
L'ambient a l'Oracle és espectacular.
Impressionant, impressionant. Espectacular. Vull dir, és un setè partit, com Déu mana, i jo crec que s'ha fet... Justícia amb LeBron perquè també duia 6 finals, un 2-4 de balanç, 2 anells, 4 derrotes, un 2-5 crec que hagués pesat molt per un tipus que havia de ser successor d'altres figures com Kobe, Jordan potser són paraules majors, però tothom el posava aquí, i amb aquest 3-4 en anells i derrotes...
I el mèrit de remuntar també, no? Aquest 3-1 que és el primer... No?
Sí, sí,
és
el primer
que remunta aquest...
El segon, em sembla, n'hi havia...
Jo he escoltat el primer, aquest matí, no sé si...
Feia 50 anys que ningú remuntava un 3-1 a 3-3, però que ningú guanyava una final remuntant un 3-1,
mai,
no havia passat absolutament mai.
Això ja és un mèrit impressionant.
Aquí l'altra història és, si igual que LeBron t'agradi o no, és el gran triomfador, si la decepció ha estat Curry o no és tant de mèrit seu que el seu equip hagi perdut, sobretot perquè venien de l'increïble bagatge de Lliga en fase regular de 79-3, si no m'equivoco, en balanç de victòries i derrotes.
73-9.
73-9, perdó. Acabar així...
No sé fins a quin punt Curry estava tocat, perquè no només problemes amb els turmells que portava anys arrossegant-ne, també un problema, una lesió de genoll que va tenir a la primera sèrie, però és que Curry no ha estat ni el millor jugador del seu equip a les finals. De fet, em costa dir qui ha estat el millor jugador de Golden State a les finals. Ahir, per exemple, va ser Draymond Green, que pràcticament llançament que feia, llançament que entrava.
Perdona, n'hi ha un de Curry des de 9 metres, sí. Crec que hi ha l'últim quart.
No toca ni cèrcol.
Hosti, però, però un que va net, diguem, que entra.
Que entra.
Un que entra, sí, des de 9-10 metres, que crec que Golden State va un a sota o dos a sota.
Potser.
Això està a les mans de molt pocs.
Eren quarts de 5 i tinc...
Tens llacunes mentals,
tinc, sí, es difumina.
T'he notat perjudicat avui.
Vas alinyar el partit amb...
No.
Que és
tinc
moment...
testimonis a més, sí, puc acreditar perfecte, que no va haver-hi...
És el moment de debatre sobre herbes, estem parlant d'això. I... En tot cas, Pau, acabem-ho perquè hem d'anar tirant cap a Futbol Crític, però digues, que t'he tallat. Ja no saps per on anaves,
no.
La son t'ha traït. Et preguntava sobre Curry, deies que mai no ha estat MVP de cap dels partits.
Mm-hmm. Clar, és complicat. Hi havia, evidentment, ell és el jugador més cridaner, més... no deixa de ser el líder, per molt que se l'acusi que en els moments de la veritat s'amaga i realment els que apareixen són André Iguodala o el mateix Draymond Green o fins i tot Clay Thompson, però no sé, a mi em sembla un jugador extraordinari com a mínim ofensivament i defensivament, clar, és que quedarà per sempre com el Irving te metió el triple de la victòria en la cara i això jo crec que quedarà per sempre.
Bé, deixem el debat aquí. Actualitzo un moment marcadors abans d'anar amb els companys de Futbol Crític, perquè al tercer quart el Real Madrid segueix guanyant, però ara 69-56 sembla que la tova s'ha escurçat una miqueta, i a l'Eurocopa, dos partits al minut 15, Eslovàquia-Anglaterra 0-0, i compta Rússia 0, Gales 1, gol d'Aaron Ramsey pels galesos.
Compta les celebrities, eh?
Sí, compta demà...
No sortint de casa.
Compta demà que hi pot haver... una mort d'algú conegut. Per tant, com diu el Pau Arriaga, no sortiu de casa, tapeu-vos molt fort, poseu-vos una armadura de ferro, perquè, ja se sap, Aaron Ramsey marca i palma algú, deixeu-m'ho dir així de clar. Va, deixarem aquesta part de la tertúlia aquí, perquè és l'hora de rebre els nostres companys de Futbol Crític, que ja han arribat a l'estudi de Cultura FM. I la setmana passada ja els vam tenir aquí, avui tornen, ho vam prometre, són el Noel Eduardo i el Jordi Sureda, que ara mateix els saludaré, i ens porten aquesta segona part de l'extensa entrevista que li vam fer a la Natàlia Arroyo, avui amb futbol femení, molt, molt, molt de futbol femení, i alguna història sobre la selecció catalana. Noel Eduardo, bona nit.
Hola, bona nit, Uri.
Què tal?
Molt bé.
Jordi Sureda.
Molt bona nit, Uri.
Tot bé?
Tot bé.
Escolta'm, a veure, per on comencem? Perquè hi ha molts temes i hi ha molta teca per desgranar.
Moltíssima. Comencem parlant una miqueta de la seva visió sobre el futbol en general. Una pregunta clara i molt directa. És el futbol l'opi del poble?
És, sens dubte, l'esport que mou més masses i que, per tant, et trobes gairebé de manera inevitable. Tothom n'opina, tothom el veu, tothom en sap i l'utilitza la gent al final per distreure o per també oficinar-se o per oblidar les meves misèries del meu dia a dia, de la meva feina, del meu salari, de la meva situació personal o del que sigui, no? I al final és un espai on sembla que tot hi cap. Instrumentalitzat a vegades i depèn una mica de com convingui, però jo crec que com a mínim és un facilitador, és un esport que ho eleva tot tant a la part més visceral i més emocional, i potser estem una mica necessitats tots plegats de seguir conservant aquesta dosi, que passa que no s'assembla en real el que era el futbol abans, no?
Déu-n'hi-do amb aquesta primera resposta de la Natàlia, confrontant futbol romàntic o futbol antic amb futbol actual, futbol de petrodòlars, futbol multimilionari. Déu-n'hi-do com comença això de fort, però entenc que n'hi ha més.
Sí, i tant. Li vam preguntar també sobre aquestes dues vessants que té el futbol, així com hi ha la vessant de la victòria i la cara de la derrota, també li preguntem sobre la part neta o bonica, aquesta que es veu més a la tele, i confrontant-la més amb aquesta part fosca del que tu dius, no? Del negoci, dels diners, de tot el que hi ha darrere.
Jo encara sóc ingenu amb això, i hi ha una part de sobretot la part més de primera edició, o la part que tracto més aquí al diari, o de la que parlo com a periodista, sí que hi detectes una part d'espectacle que fa que a vegades es desvirtui tot i que estàs inaccessible amb els jugadors, amb el cos tècnic et costa informar només, i en aquest sentit sí que és un espectacle que s'està separant gairebé del futbol en molts moments. I la part que em toca més d'entrenadora, per això subratllo la paraula ingenua, també és cert que jo m'hi dedico en un sector, el futbol femení, que mou molts pocs diners i que per tant és jugar i ja està pràcticament, no? I aquí jo em sento molt lligada a aquesta part del futbol, i aquí jo em veig incapaç de veure-hi alguna altra cosa que el que veig al final, que és que la pilota entra o no, i és evident que com més mires aquesta elit milionària i aquesta elit de seleccions i de federacions, des d'aquesta vessant periodística sí que sembla que tot això s'ha separat del joc, que al final no és la prioritat és fer un torneig en aquest lloc d'aquí i fer-lo amb molts milions i amb molts estadis, i aquí jo sí que sospito, però quan miro com a espectadora, a vegades que penses, ostres, doncs no sé, en quin moment se'ns ha escapat això i se'ns ha deshumanitzat això, no?
En quin moment s'ha deshumanitzat el futbol? Portem 3 minuts de secció i ja he vist uns quants titulars, però vaja, continuem, perquè ja em temo que no seran els únics.
No, segurament no. També vam parlar amb ella d'estereotips, de com trencar aquella visió clàssica del futbol, antiquada,
de que les pilotes, per exemple, regalen als nens i a les nenes, doncs, el futbol que els hi quedi més aviat lluny.
Jo crec que a poc està, està canviant, continua havent-se de fer una feina profunda, però en, quan fem estudis o anàlisi de situació a la Federació Catalana veus que cada cop hi ha més nenes petites que comencen. És inevitable que el futbol és, encara porta el segell masculí per essència. Si no és en els càrrecs de poder, és en les redaccions o és en la mirada de la gent, i encara s'ha d'anar gratant i s'ha d'anar fent caure aquestes coses. Però jo en això sí que sóc més optimista en què està canviant, però costa molt, i ens costa molt a nosaltres mateixes, que a vegades no ens creiem capaces de poder-li discutir una opinió futbolística a algú, o haver de sentir que has de brillar per mereixer estar allà opinant. No, escolta, tu opines amb... Tu tens carnet d'entrenador o no? I tu pues, podeu opinar els dos lliurement, a veure si tu, perquè has jugat dos vegades més que jo, tinguis més dret que jo, no? I això sí que encara és una cosa invisible que està allà, però que a poc s'ha d'anar caient.
Anem a la mare dels ous, que precisament és i com igualem els dos futbols.
Exacte. Li preguntem pel futbol femení i per les poques audiències que genera, no? I li preguntem justament com podem canviar aquesta dinàmica per la qual, si no surts a la tele, no ets conegut, i si no ets conegut, no surts a la tele.
Amigo, la recepta. Vols la recepta que no donem? La que no donem al lloc en el futbol femení. Jo sempre he sigut molt optimista amb internet, molt optimista en el seu moment amb la TDT, perquè crec que són altres espais alternatius on fer-te un lloc mediàtic que els mitjans més tradicionals o els espais tradicionals no donen. Però encara costa. Tot el que no surti per la tele, doncs pràcticament no t'enteres, no?, de què surt això. Però el repte per mi continua sent aquest, intentar alimentar els altres mitjans i deixar de plorar, com a vegades des del futbol femení hem plorat perquè no surts a la televisió ho justifica i els diaris ho justifiquen perquè és que no hi ha seguiment, i tot això en part és real, però escolta, tenim dues opcions amb això, que és plorar sobre això i intentar barallar-nos i gastar molta energia en robar-li una pàgina a aquell mitjà que ho fa a contracor, o dedicar-nos a buscar i alimentar les nostres opcions. I aquestes opcions per mi, en el cas de l'esport femení i del futbol femení, passen per treballem a les xarxes socials per fer el teu dia a dia. Oblida tant de si hi ha 3 periodistes o 3.000. Tu dona informació, cuida la teva web, sigues una mica accessible.
He de confessar-vos que Natàlia Arroyo fa, crec que 2-3 anys màxim, va estar en aquest programa. Vam tenir tot una hora per xerrar amb ella i precisament vam abordar aquesta qüestió de com el futbol femení havia d'ajudar-se ell mateix a fer-se més exterior, a popularitzar-se més. I m'ha recordat, just en aquesta resposta, una de les coses que ella va remarcar durant tota l'hora en què vam estar xerrant, que era que al final tu et pots protestar molt, però si tu mateix no ets el que et dones a conèixer, no ets el que poses facilitats, perquè justament en aquell moment jo em queixava de que m'havia costat trobar entrevistes amb jugadores, accés a poder veure rodes de premsa o entrenaments, i clar, això m'estranyava, no?, en un món que es vol obrir, com n'és de tancat moltes vegades. Però no fem el debat ara, que el continuarem després, perquè ara compta amb el nom que sortirà en aquest programa.
Sí, senyor, el del honorable o no Javier Tebas, que va dir que la temporada vinent seria la de la revolució del futbol femení i que fins i tot podríem veure alguns partits en obert.
De la mateixa manera que es va intentar puntualment amb Marca TV abans que s'extingís, amb aquesta TDT, bueno, són decisions. El Mundial Femení de l'estiu a Canadà també el va fer habitualment Teledeporte, i a mi em consta bastanta gent que va dir «Ei, vaig estar mirant el Mundial perquè, bueno, és facilitar coses». És el que deia una mica abans amb la conya dels clubs. Si t'ho trobes fàcil, t'enteres més fàcil. Vull dir, hi ha moltes dificultats en moltes coses, com perquè a sobre hi ha de fer aquí una gimcama per enterar-me de quan jugo aquí i de qui és la millor o la màxima golejadora com va la Lliga. Clar, si li poso és molt difícil a la gent, malament. Això, bueno, veurem com evoluciona, però sí, tot suma, tot és positiu. Però on acabo jo sempre, fer el producte sí, però fem-lo bé.
Seguíem l'entrevista preguntant-li pels obstacles que ella, o en general, hi ha a l'hora de parlar de forma normalitzada de futbol femení en els mitjans de comunicació.
Al final jo crec que el desconeixement és el principal obstacle, i gairebé sempre com el dia que surt alguna cosa, és una de les poques vegades que surt alguna cosa, jo que faig habitualment, una de les coses que faig és les retransmissions que fa Bein Sports als cada setmana, i algun dia que sí que et trobes una mica amb la necessitat d'haver de posar-hi context constantment, no? Que ets conscient que la gent no té el dia a dia, llavors estàs fent el partit però de passada recordant tot el que ha passat i tot el que no hem dit en 40 anys. I això és el que jo crec que és la principal dificultat que hi ha.
Aquesta és una dificultat. No sé si el present ens porta cap a temps millors.
Sembla ser que sí. Ella comentava que encara estem celebrant petites victòries, que potser aquestes alçades ja haurien d'estar més que solventades. Actualment el panorama del futbol femení és millor, afortunadament, millor que fa uns anys, però seguríssim que encara hi ha moltes coses a millorar. Aquesta és la seva visió sobre el panorama actual i futur del futbol femení.
És més bona que abans, però per mi mai és prou bona. Sempre continua creixent massa a poc a poc pel que jo m'imaginava, però les xifres són bones, l'evolució és constant i nosaltres a Catalunya continuem sent una de les grans potències a Espanya pel que fa a organització, a lligues competitives, a anar construint mica en mica aquella piràmide perquè les jugadores, com més petites comencin a jugar, doncs acabaran tenint millor nivell, millors condicions i que poder ser doncs anem a construir una competició perquè això funcioni. Fa 10 anys tot era de 14 en avall jugaven totes i de 14 en amunt jugaven totes, i això no s'assembla en res al que hi ha actualment. Estem per sobre de les 7.500 llicències, hi ha algunes dades que fins i tot ens apropen a 8.000, i amb estructures.
I és que li volem preguntar justament en quines condicions juguen i entrenen aquestes 7.500, 8.000 llicències, aquestes jugadores que juguen a casa nostra, perquè ens arriba que hi ha doncs, situacions de pitjors horaris d'entrenament, pitjors horaris de partits, falta de material, falta d'aigua calenta.
Hi ha gent que denuncia això d'alguns clubs puntuals, no? És a dir, jo el que a vegades detecto i torna a ser la paraula clau per mi és integrar el futbol femení amb naturalitat en el teu club. Si te'l creus i creus que realment les noies mereixen aquest espai i a tu et poden ajudar com a club a fer-te més fort com a club i a respectar la línia de competició que tens amb els teus nens o la formació que tens amb els teus entrenadors i li oferiràs un bon entrenador, doncs amplia la teva secció i fes un equip, dos, tres de femení. Però si ho fas només perquè no em diguin i perquè no sé què, doncs al final s'acaba notant, no? I hi ha un moment on el futbol masculí no creix més, no puc enganxar més nens i al final el futbol femení és una porteta més d'ingressos, no? I hi ha casos, existeixen, no et sé dir quins, però, o tampoc et voldré dir quins, però hi ha segur situacions en les que aquells 200 euros que paguen els pares per les nenes no van destinades a les nenes, sinó que van a les arques generals del club, que en l'última el que pensaran serà en posar-li més petos o millors pilotes a les nenes quan toqui, no?
I amb tants pocs recursos m'imagino que el que passa habitualment és que aquí les noies no troben el seu futur.
Clar, si alguna cosa destila el futbol femení és aquest esperit de sacrifici, de buscar-se les garrofes constantment. És degut, potser, a aquestes precàries condicions que a vegades el futbol femení del nostre país no està a l'alçada? Potser tot això provoca una fugida de talents a altres països. Això és el que ens explicava la Natàlia.
Sí que hi ha casos cada cop més de universitats dels Estats Units que estan venint a pescar jugadores a veure si poden oferir alguna cosa interessant, i com que la sortida professional aquí és difícil de tenir, està limitada aquí a Catalunya al Barça, pràcticament, perquè les condicions econòmiques que pot oferir l'Espanyol no paralitzen una bona oferta dels Estats Units o d'algun altre lloc. I això, en el sostre més gran de Catalunya o d'Espanya, estem parlant d'un, doncs, en el millor dels casos, un salari correcte per viure en paral·lel a jugar, però que no et permet fer caixa o no et permet aturar la resta de la teva vida. I competitivament la Lliga no sempre ofereix la millor dels progressos, no? I quan jo ja jugo 3, 4, 5 temporades en aquesta competició, m'ofereixen probablement més diners en un altre lloc, més una lliga potser més competitiva, i sentir que jo em dedico exclusivament a això i entreno en un altre horari i només entreno i no vaig a fer 10.000 coses i en paral·lel al final entreno, que això està fent que sigui molt, molt temptador a dia d'avui qualsevol cosa que vingui de fora comparada amb el que pugui fer el Barça o l'Espanyol com a dos principals clubs de primera divisió.
Déu-n'hi-do, tot el que ens ha deixat la Natàlia de respostes, de parlar de futbol femení, ha explicat moltes coses, però farem una cosa, nois. Pausa,
10 segons de sintonia i en parlem tot seguit en el debat del mercat.
Futbol i més futbol al Marca't un Canyo a Cultura FM.
Molta informació en aquesta doble entrevista a la Natàlia Arroyo que hem gaudit en els dos darrers programes, i com que hi ha molts titulars hem demanat al Noel, l'Eduardo i al Jordi Sureda que es quedessin a l'estudi per fer una mica de debat sobre tot el que la Natàlia ha anat dient. Aquí la primera qüestió que se'm planteja va lligada a la pregunta que li fèieu sobre la part fosca del futbol. Fa pocs dies, ho sabreu, Josep Blatter va admetre que hi ha boles fredes en els sortejos de la UEFA, això sí, en els de la FIFA no, en els seus no, però en els altres sí, i la pròpia Natàlia deia en l'entrevista que amb tants i tants milions que es mouen és com per sospitar. I creieu en això? A la taula som 5, intentarem fer-ho fàcil, però Jordi, per exemple, tu mateix que t'estàs abraonant sobre el micròfon, Jordi Sureda.
Jo hi crec, a més crec que és que, vaja, tenim evidències més que suficients en els últims anys, sobretot, de que això desgraciadament té pinta de ser una realitat. Jo hi crec, personalment hi crec.
Us en faig una de complementària i així anem responent una mica entre tots al que surti aquí. I és que, si existeixen les trampes, com i qui les soluciona?
Blatter és el senyor que va imitar Cristiano Ronaldo
amb un
color una mica sospitós després de bon dinar, no? No em genera gens de credibilitat aquest senyor, i jo continuo pensant que el futbol és un esport íntegre. Deixem-ho en íntegre.
Noel, tu com ho veus, això?
Home, jo no hi estic d'acord. Jo vaig més a la línia del Jordi. A mi em sembla que hi ha bastantes evidències de que hi ha coses aquí una mica fosques, no? Des de bueno, això del Blatter, sense cap mena de dubte. És veritat que potser no té la màxima credibilitat, no? I més quan diu això de que a tot arreu, però a casa meva no, no? Això és cert. Però vaja, bueno, és que no sé, se m'acuden tantes coses. Vull dir, els calendaris també que estiguin fets com per... Vull dir, sempre coincideixen, no?, els octubres o els novembres sempre hi ha els Barça-Madrid, o sempre, no sé, a mi em sembla que hi ha moltes coses que fan pensar que sí que...
Dirigit, sí, o sigui, en aquest sentit el que dius, tens tota la raó. A mi em sembla que, o sigui, que els calendaris estan dirigits i que algunes coses, diguem, que estan pautadetes, i un clàssic ha de passar el primer, com dius, octubre, novembre, el segon, març, abril, però d'aquí a creure que s'adulteren sortejos, ja, no sé, hi ha un abisme. Bueno, a mi em costa molt de creure, molt, molt.
D'alguna manera és dirigir també, no? Amb aquests sortejos es dirigeixen, és com si es dirigissis una mica els calendaris, no?
Home, és anar bastants passos més enllà, però vaja.
Sí, però això que dèieu, crec que una mica el raonament és que l'audiència o el que genera un Barça-Madrid a la jornada 10 no és el mateix que genera la jornada 1, que la gent està a vacances. Crec que una mica la idea és aquesta. I que nosaltres siguem uns romàntics del futbol o que siguem uns apassionats no vol dir que això no sigui un negoci, que hi hagi gent que la piloteta li és igual i que per ell això són calés. Llavors,
els horaris de la Lliga aquesta temporada són un exemple.
Exactament, l'any que ve tenim partits a la 1. O sigui, a Sevilla, el mes de maig, a la 1, doncs, bueno, fantàstic. La gent irà allà, no sé, amb banyador o directament sense banyador.
Bueno, que preparin la gorreta i la crema solar.
Sí,
però vaja, en interès d'aquí, no és de l'afició, precisament.
No, exacte, vull dir que l'aficionat és, diguem-ne, a qui li agrada la piloteta i és sempre el perjudicat. Qui fa negoci és la gent del futbol que van allà. I
l'aficionat que va al camp, el que ho veu a la tele des de casa, de collons. O sigui, perquè es pensa en veure-ho per la tele. O sigui, si la Lliga pogués jugar
a la 1 o a les 4, no.
Bueno,
jo a les 6 t'ho compro.
Un dissabte a la 1 segurament estaràs a casa teva. Si no has sortit a dinar, en principi...
O si no has sortit el dia anterior.
Però ja, no. Estaràs a casa, no en condicions de veure un partit de futbol, clar, però estaràs a casa.
Però Pau, aquí al final no es tria la 1 o les 4 en favor de l'aficionat
del Sevilla, del Barça,
no, evidentment,
europeu,
no, 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 no.
Que segueix segurament a un equip concret, sinó pel mercat asiàtic. Per què? Perquè són 4.000 milions i paguen una mortalada en drets de televisió.
Quan està demostrat amb audiències que, un, veuen més la Premier que la Lliga, i dos, si han de triar entre la Lliga i un partit de bàdminton o de ping-pong, i sense cap ànim de fer conyes, trien el partit de bàdminton o de ping-pong.
Si ja ni a nosaltres ens interessa un Granada-Getafe, jo, a un senyor xinès, jo no me l'imagino, veient un Granada-Getafe horrorós, un 0-0 bueno, escolti, vagis a fer una altra cosa.
A veure, jo he arribat a veure un Mönchengladbach Bochum.
Salut.
Però vaja, no soc Pichi Alonso, seria un equip de la Lliga Alemanya, però entenc que és veritat que els 1.000 milions de xinesos no estan tan mal.
Exactament, no? Exactament. I no tothom té un programa de futbol a la ràdio, com tu.
Vull dir, sí, que tampoc ho faig servir com a excusa per mirar-los aquest tipus de partits, però no cola, diguem.
No cola, no.
A casa meva ja no s'ho creuen.
Ja no
enganyes. Per entendre'ns, no sé si m'estaran escoltant des de casa, però ja no cola. Crec que el Noel anava a fer una aportació sobre el tema de la Xina, d'aquests horaris infernals que es fan.
No, justament això, el que comentaves, no? que bueno, que o sigui, l'espectador ja no és el que va al camp de futbol, no? L'espectador ja és el que està a la Xina o qualsevol altre país, no? O, bueno, o inclús aquí, però està clar que l'espectador és l'audiència, no som allò els que anem a veure el partit al camp i tot, no? Llavors això, és veritat que aquí, en el moment en què això va començar a passar, no? Que va començar a deixar de ser l'aficionat a que va al camp, l'espectador potencial a qui vol, el target, per entendre'ns, no? Dels grans poders fàctics, aquí és on es va començar a corrompre per alguna.
A mi em sembla molt interessant el que diu el Noel, en el sentit de que aquí qui està més maltractat és qui va al camp. Vull dir, els horaris de... I ho parlem nosaltres, que, bueno, com a molt anirem a veure el Barça, etc, no? Però hi ha equips que han jugat un munt de partits els divendres a les 9 o 9
o menys dilluns.
Quart. Els dilluns. Aquests partits el dissabte a les 4, que, bueno, no sé com has de dinar o no sé quina hora has de dinar. Ostres, jo no sé, suposo que hi haurà molt de negoci arreu del món amb aquests horaris, però per l'espectador és fatal.
En tot cas, avancem, tot això s'ha convertit en un mar d'interessos, com dèieu ara, amb propietaris, amb petrodòlars sobretot, últimament, bueno, sembla que hi ha aquesta tendència, i amb patrocinadors també vinguts d'Orient, que aporten diners, si m'ho deixeu dir així, de dubtosa procedència, ho posaré així entre cometes i ara vosaltres hi afegiu el que creieu. Però aquí la qüestió és com es canvia aquesta tendència. Tothom es queixa de Qatar Foundation o de Qatar Airways a la samarreta del Barça, però ningú sembla no importar-li comprar-se la samarreta, no? Se'n segueixen venent tantes o més que abans.
Qatar Foundation, Emirates Stadium, és que els patrocinadors, els cognoms, tot això que portem sentint últimament, ara jo crec que ja és una roda, ho deia la Natàlia, difícil d'aturar. Hem entrat en una tendència... Ara el futbol és això. Qui pot liderar aquest canvi? O sigui, un canvi possible. Bueno, les institucions sembla que no estan molt disposades, els clubs tampoc, els jugadors...
Clar, perquè tothom hi suca aquí, no?
Sí, clar, aquí tothom... Exacte, aquí tothom se'n beneficia. Qui pot parar aquesta roda? És complicat, però crec que serà una tendència com és ara i serà en el futur.
Estem a unes alçades de la pel·lícula on, evidentment, ningú vol renunciar ja no el que pot tenir, sinó el que té actualment. O sigui, els contractes que s'assignen any rere any són sempre, evidentment, és sempre una més. Vull dir, des d'un punt de vista empresarial, perquè al cap ja la fi és el cap on ha derivat l'esport de primer nivell, és que és palmari. O sigui, tu no signaràs un acord guanyant menys el que guanyaves. No sé, és...
No, però ja no només això, un Futbol Club Barcelona, i em basaré en exemples de casa que tothom coneix, no podries mantenir Messi, Suárez, Neymar amb determinats contractes, ni amb UNICEF a la samarreta, per molt maca que fos la iniciativa de Joan Laporta, que vagi per davant, que a mi m'agradava molt més, però òbviament no és sostenible.
Ok, Yuri, segurament amb UNICEF no podràs mantenir aquests tres caracs, ni amb molts d'altres, però potser amb Coca-Cola sí.
Exacte, jo, perdona.
No, digues.
No, jo anava a dir això, que jo també, o sigui, bueno, jo faria diversos peros, eh? És veritat que potser la meva visió és una mica idealista, no? Però jo crec que hi hauria d'haver algú que digués, que posés fre d'alguna manera això. Per què? Perquè, entre d'altres coses, perquè els grans protagonistes de tot això, evidentment, cobren una pasta, i no seré jo el que digui que pobrets jugadors, eh? Però és veritat que s'enduen una part molt mínima, proporcionalment, del que genera el futbol, no? El producte del futbol. Això per una banda. I ara s'ha manat la cosa.
Jo sí que volia dir una cosa. igual que han instaurat el concepte aquest del fair play financer, podria haver-hi una altra normativa, dir, bueno, molt bé, no sé, Lliga de Futbol Professional, hi ha 20 sponsors. Ei, que la Lliga hagi d'aprovar sponsor per sponsor. No sé, perquè, ostres, Qatar Foundation, no oblidem que és una fundació que ja, després el que cal veure és què hi ha darrere, no? La que està posant un munt de calés sobre la taula per patrocinar el Barça. Doncs, no sé, una mica un barem, no? No sé, em semblaria lo mínim per intentar tenir un futbol, no dic ni just, ni equitatiu, ni que sigui una mica de responsabilitat envers de l'impacte que té, no? Perquè el Barça, la imatge, l'impacte que té el Barça arreu del món és brutal. Si tu el que portes davant és Qatar Foundation, doncs el missatge que estàs donant és, per mi, és molt pobre.
Bueno, que en aquest cas ja és Qatar Airways, no? Ja anem
més Airways.
Però en el sentit de que, bueno, clar, o sigui, jo crec que hauria d'existir, si, que no existeix, no? Però s'hauria de crear algun ent super, que fos superior a qualsevol, bueno, és que inclús a la FIFA i a la UEFA i a tots aquests organismes que tampoc, doncs, com hem dit, no estan regits per cap ètica, no? Però d'alguna manera que es parés, diguéssim, aquest, o sigui, que es frenés una miqueta aquest volum que va creixent i creixent i creixent. Avui llegia que el Pogba, que costarà 140 milions al Madrid o una cosa
així. Sí, 100 en metàl·lic i 40 amb alguns jugadors.
Clar, pues, home, és que això, clar, i d'aquí dos anys seran 200 milions el que pagaran per no sé qui, no? Llavors, clar, jo crec que hi ha d'haver algú que no sé quin exemple posar, no? Però alguna...
Però el problema és que hi ha tants interessos que a ningú li interessa, valgui la redundància, ser aquest organisme. Jo clar. No ho veig.
No, és cert. Però clar, però per altra banda, o sigui, podem parlar de tot això i aquí podem estar més o menys d'acord. Ara, jo crec que hi ha una cosa que és inacceptable per qualsevol de nosaltres i crec que per qualsevol persona, o no per qualsevol, perquè si no estaria passant, però que és la vulneració dels drets humans que hi ha, per exemple, en la construcció dels estadis al Mundial de Qatar de 2022, no? Vull dir, si no hi ha algú aquí que diu, escolti, pari el carro, no? Perquè és que això no pot ser, vull dir, no... Qui serà? Qui hauria de ser? Contra què s'enfrontarà? Pues no en tenim ni idea, no? Però és veritat que...
Aquí el pas anterior és que organitzés un Mundial de Futbol a Qatar.
Exacte, aquesta és l'altra.
El que hi deu haver-hi darrere d'això, és a dir, un país amb zero cultura futbolística...
De moment, per sort, això s'està aturant o està en un parèntesi molt gran, cosa que és d'agrair.
Sí, però la decisió es va prendre en el seu moment,
no? Sí, estava presa.
Que després han... pres aquesta decisió, això em sembla del tot correcte.
Us agrada el futbol femení en general? Ho pregunto perquè, en principi, el curs que ve hi ha d'haver, com ens explicava també la Natàlia amb una pregunta del Jordi Sure d'aquí present, hi ha d'haver una revolució televisiva i que es vegin més partits, però jo tinc seriosos dubtes de que això funcioni.
Jo sí, també.
Silenci a la sala.
S'ha de, sí. Jo crec que s'ha de... trencar amb l'estigma. O sigui,
però és només una qüestió d'estigma o aquí el propi futbol femení és el que no se sap promocionar? És a dir, enteneu-me, hi ha només una qüestió cultural de que l'esport ha estat eminentment masculí sempre i per tant li té molt terreny guanyat al femení, o per alguna qüestió que desconeixem el femení tampoc sap com treure el cap?
Penso que potser tampoc té les facilitats que tenen altres esports, i evidentment el futbol masculí, per aconseguir treure el cap. Promoció pràcticament nul·la, horaris dubtosos, és complicat. Evidentment aquí, almenys jo seria un hipòcrita si et digués que acostumo, que sóc un gran aficionat i un gran... vaja, que no és que estigui veient partits de futbol femení cada setmana. Sí que és veritat que crec que hi ha aquest estigma del que parlàveu, jo estic més d'acord en aquesta línia, sí.
Jo en aquest sentit caldria partir d'una base, sí. Algú que mira futbol femení és algú que li agrada molt el futbol. Si t'agrada sí. Molt el futbol, tens el Movistar Plus. És a dir, l'oferta que tens en Movistar Plus de futbol, com a tot això li afegeixis el futbol femení, jo crec que la dona et deixa. Sí. És que no té més. En canvi, imagineu-vos, no?, que només hi hagués futbol televisat diumenge a les 5, i que a les 7 et posessin futbol femení. Home, doncs, potser algú sí que... Pues, pues mira, ja empalmo i miro mitja part, o miro, etcètera, no?
Sí, segur.
Amb com està muntat, és que em sembla molt, molt complicat que el futbol femení es faci un espai.
Ja, estic d'acord, amb tot el que heu dit. El que passa que també és veritat que fa un any, bo, no sé si ha estat aquesta temporada o la passada, hi va haver un Barça... PSG, diria que era aquesta temporada.
Sí, aquesta temporada.
Que amb una simple... Perquè ho dic perquè... Bueno, perquè és així, em sembla que van ser 8.000 espectadors al Ministadi per una sola, entre milions de cometes, per una sola portada a l'Esport, on deia, i això és així, no?, que deia, avui també hi ha futbol, no?
Avui també juga el Barça.
Avui també juga el Barça, perdó, això, exacte. Per tant, el que vull dir és, difusió ni falta, evidentment, però el dia que n'hi ha, però, sembla ser que funciona.
Però jo aquí tinc seriosos dubtes de què és el que va cridar l'atenció de la gent, perquè el Paris Saint-Germain és l'equip amb més jugadores professionals o un dels equips més punters d'Europa, amb jugadores que es guanyen la vida cobrant molt més que les del Barça, i quan les veu jugar tenen molta tècnica, hi ha una preparació, etc, etc. No dic que les del Barça no, però hi havia aquest al·licient. No sé si el Barça hagués jugat contra el Sant Colomenc, m'invento un equip qualsevol per no personatge amb ningú, la portada hagués aconseguit les 8.000 persones. Ho dubto.
Sí, però encara que n'hagués aconseguit 5.000, que hagués estat un èxit, posar 5.000 persones...
Tampoc ho crec.
El que jo vinc a dir és que el que has d'oferir és futbol femení quan no hi ha futbol masculí. Això és el que fa la NBA. La NBA, quan s'acaba la Lliga regular... Quan
ara players, comença la WNBA.
Clar, i llavors pues, tens un cert públic, mm-hmm. però clar, és que si poses un partit de futbol femení, encara que sigui del Barça, i tens un partit de Champions al costat, doncs les audiències que farà futbol femení són molt minces.
A mi, Uri, la portada d'esport de a la que feies referència em va agradar i em va sorprendre i positivament, però el també, o sigui, el també li dona un puntet que em va grinyolar. Avui també juga al Barça. També què vol dir?
El també sobrava.
Avui juga al Barça. Sí, és una decisió valenta i se li ha d'aplaudir a l'Ernest Folk i tal, però hòstia, el també em va deixar una sensació una mica de...
com que paternalisme, també, no? Una mica sí. De...
Jo penso també que hi ha un problema de poder tenir aquesta informació o que es pugui promoure més, perquè jo, per exemple, mai he vist un partit de futbol femení sencer, he vist alguna estona d'algun equip, el Rayo, l'Atleti Bilbao, però... Jo crec que s'ha d'arribar més al públic, sigui homes o dones, perquè hi ha molt desconeixement. Si després ho compares amb altres països que sí que tenen aquesta cultura, és impressionant. Quan es juguen mundials femenins, vull dir, a Alemanya, als Estats Units, són països que ho tenen molt desenvolupat, però també jo crec que també, en aquest sentit, hi ha un tema cultural molt gran. I jo dubto de molts homes que puguin veure futbol femení. Els agrada molt el futbol, però jo crec que els agrada, no perquè tingui cap exemple, sinó perquè jo crec que els agrada veure futbol d'homes. I és una opinió que, òbviament, tinc, i jo crec que és més un tema per la cultura d'aquest país que té problemes per poder tenir o per poder garantir que el futbol femení tingui èxit.
Aquí hi ha una qüestió, òbviament, cultural i de moltes altres històries d'infraestructura, com deia abans el Noel, perquè, i em torno a remetre a la qüestió anterior, al PSG o al... el Wolfsburg, crec que no, el Wolfsburg no.
L'Olympique de Lió.
L'Olympique de Lió.
L'Arsenal Ladies.
L'Arsenal Ladies, el Frankfurt.
El Bayern de Múnich.
El Bayern de Múnich. Són equips que tenen jugadores a les que els hi paguen molt, que poden viure d'això i, per tant, funciona, entre cometes també, però com el futbol masculí, i també són cultures que van a l'estadi massivament. A Suècia, per exemple, la Lliga Sueca és fantàstica. Que la Lliga Espanyola arribi a aquest nivell, a data d'avui, a mi em costa de veure en un termini curt.
Clar, però caldria veure, per exemple, Suècia, què han fet perquè això passi, no? Vull dir, quina ha estat la seva manera per culturitzar, per entendre'ns, enteneu-me, a la gent per acostumar-la, diguéssim, a veure futbol femení.
Sí, no, és un debat interessant i us faré una proposta. El farem la temporada vinent, perquè ens queden pocs mercats, per no dir aquest i un altre molt estirar, però el farem segur, perquè aquests dos senyors queden automàticament renovats aquí en directe i en antena. Em sap molt de greu perquè no tenim temps per més, després nostre ve un programa i, per tant, hem de tirar ràpid, acomiadar, no farem ni xarxes ni tenim temps per la firma, però sí que tenim temps per tancar-ho com cal. Com deia, posem punt i final a aquest 32è mercat de la temporada. S'ha fet cura aquesta última part, però de debò que ho reprendrem. Ho està gravat i això ho reenganxarem amb la mateixa gent que estem aquí a la taula, perquè estava donant molt de sí. Gràcies una nit més a la redacció del programa, a l'Aina Grau, a l'Oriol Cortés i a la Paula Carreras, i al Guti a la part tècnica, i com no,
els convidats d'avui, que són un fotimer. Feia dies que no veia tanta gent en aquest estudi. El Jordi Sotorres, el Marcos singular. Castro, que l'hem enredat a última hora perquè hem tingut una baixa, el Pau Arriaga i, com no, els nois de Futbol Crític, el Noel Eduardo i el Jordi Sureda. A tots cinc, ole, gràcies per ser-hi. I els de casa, com sempre, que tingueu una bona setmana i que el futbol us acompanyi.